Pensa'm el Cap, el programa de Ràdio Balaguer dedicat al món de la salut i que informa els oients de les diferents campanyes, programes i activitats del Cap de Balaguer i del Departament de Salut de la Generalitat. Pensa'm el Cap, amb la col·laboració del Centre d'Atenció Primària de Balaguer.
Molt bon dia, comencem tot seguit avui dimarts, dia 26 del mes de gener, una nova edició del programa Pensa amb el Cap, la primera edició d'aquest any 2021. Avui dimarts volem parlar concretament en aquest programa sobre la intervenció dels treballadors socials sanitaris de l'àrea bàsica de salut de Balaguer durant l'estat d'alarma. Ho farem amb la Carme Piqué i la Laura Olivar, treballadores socials de l'àrea bàsica de salut del Cap de Balaguer, i la Rebeca Medialdea, treballadora social en aquest cas del centre social sanitària Àstia, també d'aquí de la ciutat. Molt bon dia a totes tres i gràcies per acompanyar-nos en aquest primer Pensa amb el Cap d'aquest any 2021.
Bon dia. Bon dia.
Molt bon dia.
Dèiem que volem parlar avui en aquest primer espai sobre la intervenció dels treballadors socials sanitaris durant l'estat d'alarma, des que es va publicar l'estat d'alarma. Això m'imagino que va comportar molts canvis en l'activitat presencial de tots els membres de l'equip d'atenció primària de salut i, per tant, també dels treballadors socials sanitaris. En aquest sentit, la primera pregunta que podríem fer-vos és quins van ser aquests canvis i si encara, que m'imagino que sí que n'hi va haver, i si encara es mantenen a dia d'avui, després de ja pràcticament un any aviat farà del decret d'estat d'alarma.
Bé, començo jo a poder, no? És evident que hi va haver una organització completament diferent des de l'endemà mateix de l'estat d'alarma. Jo penso que l'organització del CAP, no només la nostra, sinó la de tots els companys que treballem aquí, hi va haver un gir de 360 graus, vam haver de tots reinventar-nos, vam haver d'enfrontar-nos a una situació que era molt desconeguda i, a més, era una situació greu. I això va obligar a un altre tipus d'organització que, d'alguna forma donés l'atenció suficient a la població i, a la vegada, poguéssim garantir un treball per poder donar resposta a totes les situacions que d'allí es van anar desenvolupant. La primera cosa que vam haver de fer, i això és en general per tots els equips, però també per nosaltres, va ser que vam ampliar el nostre horari laboral a 12 hores. Habitualment nosaltres treballem 8 hores. I llavors vam optar aquest horari amb el conjunt de l'equip per poder donar una resposta durant tot el dia a totes les situacions que anàvem detectant, no? I per poder-nos adaptar amb aquestes necessitats noves. Aquest va ser un esforç enorme, i és un esforç que el vam poder deixar de fer cap a l'entrada de l'estiu. Avui ja no estem en aquest horari d'atenció continuada, ja estem en un horari normalitzat, però d'alguna forma sempre estem pendents de poder tornar a haver de fer els canvis necessaris si la situació ho requereix, eh? En tot moment, l'activitat assistencial i el desplegament de totes les modalitats de visites es van intentar mantenir, tot i que es va haver de fer una retallada pel que eren les visites presencials de les persones al CAP, no tan sols per nosaltres, sinó també per les persones que podien vindre al CAP i que en algun moment podien tindre dificultats de qualsevol tipus. Vale? De totes formes, cada vegada que un pacient ho ha necessitat o una família ho ha necessitat, nosaltres hem mantingut la visita presencial, la visita domiciliària, la visita telefònica i la visita virtual, que eren les modalitats de visita que teníem. Alguna cosa més, Laura?
Bàsicament, el que hem fet des de l'àrea bàsica i des de l'hospital és mantenir la nostra tasca assistencial presencial.
En cap moment han fet teletreball, això sí.
Hem donat suport a l'equip, a la població i al que ha convingut de coses sanitàries i que, malauradament, també ens hem trobat amb altres coses que no eren de l'àmbit sanitari i hem hagut de derivar doncs, entitats del tercer sector o a ens municipals com ajuntaments i
A banda de mantenir la coordinació amb tots els ens locals que es van activar en el moment de donar resposta a la situació d'alarma, no? Que no vam ser només nosaltres, vam treballar de manera conjunta amb l'Èstia, hem treballat amb l'Ajuntament, hem treballat amb Creu Roja, hem treballat amb Càritas.
El voluntariat,
molt important també, sí, ja tant de l'Ajuntament com de Creu Roja. Vull dir, ha sigut una feina compartida de molts agents.
Hi havia situacions molt delicades, molt compromeses, que feien evident que necessitàvem doncs, coordinar-nos tots i empastar molts recursos i crear noves sinergies que fins al moment igual estaven més verdetes o no s'utilitzaven tant.
En aquest sentit, com, a banda d'aquest increment d'hores que comentava la Carme abans, com heu fet front a aquesta nova situació? I la Carme ha parlat també de necessitats noves. Ens les podríeu concretar una mica?
Bueno, nosaltres des del primer moment que veiem que estem enmig d'una pandèmia, que tot és molt nou, que són situacions molt noves, que s'estan començant a donar situacions de salut sobrevingudes i que gent que potser en el seu dia a dia anava fent però davant d'un Covid positiu a casa, doncs tota l'organització se desestabilitzava, doncs ens hem trobat nosaltres des de l'àrea bàsica de salut ens han derivat persones doncs que potser s'havien quedat sense cuidador perquè el cuidador havia contragut la Covid-19 i no hi havia ningú que els pogués donar suport a domicili i les patologies de base d'aquesta persona doncs, s'havien agreujat i necessitaven d'un ingrés hospitalari per poder manejar tota la situació. Per exemple, seria un cas. Clar. Potser la Carme i la Laura, elles també veien altres situacions potser més diferents.
És a dir, hi ha hagut un increment de problemàtica social o sanitària derivada d'aquesta crisi, d'aquest Covid-19?
Sí, això sí que ho hem detectat de manera clara. Per això, des de la nostra intervenció, hem prioritzat els temps d'atenció amb aquests pacients, no? Per poder atendre aquestes situacions de més complexitat, que comentava la Rebeca també, i que venien derivades i detectades de l'atenció continuada que fèiem tant nosaltres com els nostres equips de l'àrea bàsica. En aquest sentit, i coordinant amb tots els diferents nivells assistencials, hem atès i hem fet cribatges de risc de manera continuada, hem atès gran patiment psicosocial de les persones, sobretot molt malestar emocional, de les situacions que vivien aquestes persones on hi havia problemàtiques de tot tipus, però la majoria on nosaltres interveníem era per una problemàtica sociosanitària que estava sobrevinguda, com deia la Rebeca, i agreujada per la situació a vegades de confinament, d'aïllament, de crisi, de manca de cuidador, etc. No?
Sí, bàsicament són moltes persones eren persones que amb anterioritat nosaltres no coneixem perquè la seva situació sanitària de base eren de persona amb estabilitat i que pel tema de la crisi, donat de l'aïllament social i que hi ha hagut diferents situacions sobrevingudes, agreujades, etc, doncs aquestes persones han entrat dintre de lo que és el sistema de treball social sanitari per totes aquestes circumstàncies alienes amb elles.
I, per altra banda, en el cas també de l'àrea bàsica, que això ha sigut molt important, hem fet un triatge telefònic de persones que nosaltres ja tenim coneixement de que tenen factors de vulnerabilitat i que en una situació com la que estàvem, amb la situació d'alarma, podia ser que aquestes persones de manera reactiva, a poc temps vista, poguessin tindre problemes que nosaltres ja estàvem detectant en persones grans que vivien soles, que estaven aïllades, i en aquest sentit hem fet tot un treball proactiu de prevenció d'aquestes patologies, perquè quan una persona gran té aquestes dificultats, si no es fa una actuació proactiva present, doncs moltes vegades la situació es deteriora ràpidament. I a vegades l'única solució a vegades és, per sort, tindre un hospital sociosanitari que ens pugui ajudar en aquests moments per tornar a recuperar aquest equilibri que la persona ha perdut.
D'aquí m'imagino aquest treball coordinat entre l'àrea bàsica de salut i l'Hospital Èstia, però també ho apuntàveu abans amb diferents entitats del tercer sector, potser de la comarca. No? També m'imagino que la coordinació amb àrees de serveis socials del Consell Comarcal o de la pròpia Paeria o Càritas o Creu Roja, aquesta coordinació, aquesta relació hi és, no? M'imagino, i continua sent, vaja.
Bueno. Diguéssim, amb entitats de tercer sector hi és i ha set palesa i amb els ens municipals, sí, és a dir, parlem d'ajuntaments i gent que ha estat al peu del canó en tot moment. És a dir,
realment, dintre de salut, el que hem tingut és salut ha assumit molta competència pel que fa al seguiment i l'abordatge dels problemes que hi havia a les residències hi ha hagut de generar enormes circuits que anaven, a més, canviant i fluctuant de manera diària per donar resposta a la situació. I això ens ha provocat a nosaltres una actualització permanent, diària, on els fluxos de pacients i la forma de poder adreçar-te amb aquests recursos que es van crear pel tema del Covid anaven amb això, amb canvi continu en funció de la quantitat, en funció de les necessitats, i una forma d'optimitzar aquests recursos era estar contínuament actualitzant-nos, no? I això era una de les feines que nosaltres teníem prioritaris cada dia, abans que res, perquè si no teníem això clar, era molt difícil donar una resposta i ubicar els pacients que tenien necessitats diferents.
En aquest sentit, com han rebut els propis pacients, els propis usuaris? Com han rebut aquesta feina, aquestes hores de més, aquesta coordinació entre diferents àrees? Com ho ha rebut el pacient, l'usuari? I en aquest sentit, potser també podríem ara fer una mica d'èmfasi aquí en què consisteix, no, el treball social sanitari, en què, quina és la vostra tasca concretament? Una mica per situar els oients, no? Una mica que és la feina que feu i com l'ha rebut, en aquest cas, l'usuari, el pacient, en una situació com l'actual.
Els pacients, el que sí que moltes de les trucades acabaven, cuideu-vos, és a dir, molt agraïts amb el tema aquest, no? Perquè veien i valoraven doncs, tota aquesta feina extra que hem fet molt a gust, vull dir, parlem des de la nostra banda, l'hem fet molt a gust. I això, és a dir, molt agraïts que ens preocupéssim per gent que probablement igual havíem vist igual fer un parell d'anys, però com que de la banda de salut sí que tenim una cosa molt bona, que és l'etiquetatge, no? de detecció de problemes, com per exemple, fiquem l'exemple, és a dir, tota la gent que viu sola, que té una edat X, tenim un programa que ens els detecta tots, sempre quan estiguin ben cribats. Això ens ha donat un gran marge per poder fer doncs, aquesta detecció o reactivació d'aquesta gent que tenia doncs, aquesta etiqueta, no? I poder fer el cribatge de si eren a casa seva, si estaven amb els fills. Molts fills s'han involucrat cara als pares, però que totes les situacions sobrevingudes han estat ben gestionades i ben tractades, per exemple.
Clar, nosaltres en el cas del sociosanitari de l'hospital, l'atenció als pacients i a les famílies sempre ha sigut bastant telefònica, doncs per la situació d'intentar protegir a tothom que ingressava al centre, d'evitar contagis, evitar minimitzar riscos, i sempre han sigut molt, molt trucades també amb les famílies de suport i una miqueta com a treballadora social el que fas és de nexe una mica entre pacient i família i equip. Llavors, una miqueta la nostra missió com a treballadores socials sanitàries també és doncs, això, detectar quines són les necessitats socials que té aquesta persona ingressada al nostre centre o que s'està tenent des d'una àrea de salut o un hospital d'aguts, d'allà on sigui, i veure quines necessitats hi ha, detectar i intentar doncs, coordinar l'equip de manera que puguem donar una resposta adequada a la situació de salut i social del pacient que estem tractant. I això vol dir doncs, que has de coordinar-te de forma ràpida amb els companys, amb l'àrea bàsica, si es tracta d'una alta que retorni a domicili, si has de parlar amb algun recurs especialitzat, si ha d'anar a una residència, si has d'activar algun recurs del tercer sector, si has de parlar amb l'Ajuntament doncs, per activar algun SAT o el que necessiti aquella persona. I, a més, també has de parlar amb el pacient i saber quines necessitats té, què és el que vol i com ho vol, perquè a vegades la família pensa una cosa, l'equip pensa en una altra i el pacient una altra. Llavors has d'una miqueta doncs, trobar el punt mig de que totes les parts surtin beneficiades. Pot ser que es pugui garantir la màxima atenció amb aquella persona, no? Dintre dels desitjos també de la persona. I una miqueta la funció del treball sanitari en aquests mesos ha anat una miqueta per aquí. Doncs de fer moltes coordinacions, de tenir molt en compte al pacient i a les famílies que estan donant moltíssim recolzament i que ens ajuden. La veritat és que ens ho estan posant, la veritat, que molt fàcil el poder fer la nostra feina. Estem trobant una gran col·laboració per part de les famílies i per part de la societat en general i de les entitats.
En aquest sentit, i encara en plena pandèmia, parlàveu, ara també en feia referència a la Rebeca, no? Aquestes trucades telefòniques, parlàveu abans de modalitats de visites presencials, no presencials, d'urgències telefòniques, domiciliàries. A dia d'avui, quina és la modalitat majoritària de visita? I després, doncs, també preguntar-vos si al CAP es pot venir al metge a consulta sense tenir cita prèvia, si és així, si s'atén a la gent que ve. Podeu aclarir una mica aquesta qüestió en aquests moments? Quina és la situació?
Bueno, nosaltres des de Treball Social ara en aquest moment ja tenim l'agenda oberta, d'alguna forma tenim tot el tipus de visites que es pot fer, des de presencials, domiciliàries, telefòniques, virtuals, això ho tenim activat. Sí que l'accessibilitat, encara estem en una situació de Covid i l'accessibilitat es manté fent un triatge telefònic. Nosaltres cada dia rebem un munt de trucades en la que facilitem el contacte amb aquests pacients i aquests pacients via telefònica ens expliquen la situació i s'aborda el problema que ells ens comenten, no? Hi ha moltíssimes coses que sí que les estem fent en aquest moment de manera presencial i domiciliària ja en aquest moment. I les persones poden vindre al CAP, penso, amb la mateixa consigna. Tothom accedeix telefònicament al professional de referència quan és una consulta que no és urgent i el professional de referència, sigui metge o infermera, es posa en contacte amb el pacient o amb la família en el mateix dia i dona resposta a la problemàtica, a la inquietud que presenta la persona. De fet, l'atenció urgent al CAP està garantida en tot moment, les 24 hores, com sempre, i tenim activada la unitat de Covid 24 hores també, cada dia de la setmana i durant tot l'any que aportem. Per tant, sí, l'accessibilitat es manté i és un objectiu de l'àrea bàsica el tindre l'accessibilitat conservada en tot moment per part de tots els professionals.
Sigui amb cita prèvia o sense, majoritàriament amb cita prèvia, ara ho deies, abans de venir al CAP.
El mateix protocol. Organitza la cita prèvia per poder rebre la persona en el moment i perquè també hem de vigilar que no hi hagi una massificació important al CAP. Hem de cuidar els pacients que venen al CAP i això es forma part també de tota la logística important que s'ha portat en aquest centre.
I el pacient, l'usuari, com ho ha encaixat això de no poder venir directament al metge com solien fer? Hi ha hagut queixes en aquest sentit de pacients per falta d'atenció presencial o no, perquè aquesta, ara com deies tu, Carme, doncs hi acaba sent, no? Si el metge creu oportú doncs, que t'ha de veure, et dona cita i et rep.
Jo penso que a la millor hem tingut alguna de dificultat en moments puntuals de concentració de la línia telefònica, que també hem cuidat molt d'ampliar, però jo penso que jo personalment no he vist queixes en aquest sentit.
Al contrari,
jo penso que tothom, com m'ha dit la Rebeca abans, ha fet un esforç per poder donar sortida de la millor manera possible, tant nosaltres des de l'àrea bàsica com les persones que venen cada dia a l'àrea bàsica, no? I jo penso que hi ha hagut una compenetració i una convivència de civisme important per les dues bandes.
A mi cal afegir que el tema de la e-consulta, que a través de l'activació de la meva salut, tot pacient amb un correu electrònic pot fer la seva consulta al seu metge. I aquesta és resposta en 24-48 hores a tot tardar. Home, si al cap de setmana per mig potser són 72. I és una gran eina de les coses més banals, per dir-ho d'alguna manera, que tenen un nivell de resposta sense que hi hagi d'haver ni una telefònica ni una presencial.
S'han activat fluxos, s'han canviat procediments per donar agilitat, per evitar que la gent hagués de vindre al CAP per coses que abans...
Baixes o
recerques. S'han activat molts procediments nous per facilitar i millorar aquest servei. I tant que sí.
Ja per anar acabant, a nivell personal, ho dèieu abans, no? Esteu agraïdes o satisfetes de la feina feta, també de com doncs, els usuaris, els pacients, en aquest sentit, doncs, han rebut la vostra feina, han percebut la feina o el treball que heu anat fent des de fa mesos. En aquest sentit, a nivell personal, com us sentiu vosaltres de la feina realitzada?
Bueno, jo a nivell personal jo penso que...
Tenint en compte tota la problemàtica que hi ha, de falta de recursos en més d'una ocasió, etc.
Bueno, jo penso que portem fent, vam començar que semblava que seria una carrera que ens deien que seria uns mesos i després això se controlaria, estabilitzaria. No està sent tan així, està sent una carrera de fons, d'ultrafons, i això pues, bueno, fa que en alguns moments doncs, puguem estar més cansats o més aturats pel moment que es dona, pel moment puntual que et trobes. Però bueno, la veritat és que, com us deia abans, totes les famílies, els pacients, els companys, tothom recolza, tothom posa el seu granet de sorra, i això et fa tirar endavant i et fa sentir que la feina que estàs fent doncs, té un sentit i té una utilitat i va cap endavant. Però bueno, són moments d'usos i ens hem de cuidar molt i hem de vigilar molt i no podem baixar la guàrdia, que això sembla que no se'ns acabe.
Doncs molt bé, ja per anar acabant, volia fer referència a que les tres persones, les tres convidades d'avui al programa Pensa amb el Cap de Ràdio Balaguer, vau escriure la vostra experiència el passat 10 de gener al bloc del Treball Social Sanitari de l'ICS, de l'Institut Català de la Salut, un escrit que acabàveu amb una frase de Miquel Martí Pol: tot està per fer, però tot és possible, i m'imagino que avui us reafirmeu amb aquesta frase, com dèiem, del poeta Miquel Martí Pol, no? Una mica en la línia del que ara dèiem, sembla que era la Rebeca.
Sí, bueno, totalment, perquè clar, hi ha hagut moltes mancances amb moltes coses. Jo penso que ens hem de sentar amb molts agents per acabar de que, bueno, que moltes de les dificultats que hem trobat que no tornen a succeir. Perquè independentment d'on treballem amb persones, que són molt vulnerables i persones que la situació que els ha vingut no els és ni favorable. I una persona quan demana ajuda del motiu X, li hem de donar resposta. Li hem de donar resposta. I que només sigui escoltant-la, però li hem de donar resposta. Per nosaltres és una satisfacció i emoció per la feina feta que hem fet, no? Perquè avui rebem de nou aquells pacients que van passar molts dies a les UCIs i als hospitals, que van atendre els nostres companys, en aquest cas la Rebeca i les companys de l'Arnau i del Santa Maria. I quan tornem a mirar, sabem que la seva fortalesa és la nostra, i més que mai ens sentim professionals de l'ajuda directa especialitzat en el treball social sanitari.
Tot i això, Laura, com he cregut entendre, creus que hi ha d'haver un debat, una reflexió al respecte de tot el que ha passat per això que deies, no? Per poder continuar donant resposta a aquests usuaris, no? A aquests pacients, a aquestes persones que necessiten doncs, del vostre servei.
Sí, aquesta experiència el que ens ha de fer és créixer per millorar el que no ha funcionat. I és una experiència, és a dir, no és cap crítica a res ni a ningú en concret, però que hem de millorar molt. Però bueno, estem aquí.
Doncs molt bé, no sé si voleu afegir alguna cosa més. Laura, Carme o Rebeca, alguna de les tres, si voleu afegir alguna altra qüestió abans de posar el punt i final.
Bueno, donar-vos les gràcies per donar-nos veu i a continuar treballant.
Sí, sí, sense parar, perquè això continua i aquí hem d'estar tots compromesos igualment. Endavant.
Sí, no? I com deia Miquel Martí Pol, no? Pues tot està per fer, però tot és possible.
Doncs molt bé, amb aquesta afirmació posem el punt i final al Pensa amb el Cap d'aquest dimarts. Agraïm també des de Ràdio Balaguer, us agraïm especialment doncs, la vostra intervenció, la vostra participació avui en aquest programa, a la Carme Piqué, recordem, i la Laura Olivar, treballadores socials de l'Àrea Bàsica de Salut de Balaguer, i també a la Rebeca Medialdea, en aquest cas treballadora social del Centre Sociosanitari Estia de Balaguer. Gràcies a vosaltres, molt bon dia i fins la propera, molta força i molta sort.
Moltes gràcies.
Pensa amb el Cap, el programa de Ràdio Balaguer dedicat al món de la salut i que informa els oients de les diferents campanyes, programes i activitats del Cap de Balaguer i del Departament de Salut de la Generalitat. Pensa amb el Cap, amb la col·laboració del Centre d'Atenció Primària de Balaguer.